Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya defensen amb matisos que Espanya i Europa potencien la seva seguretat per fer front al nou ordre internacional. Els portaveus de les dues formacions ho han dit al Congrés, on aquest dimecres se celebra un ple específic on Pedro Sánchez ha anunciat un gran pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat per arribar a l'objectiu de dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa sense tocar, assegurat, l'estat del benestar. Escoltem ara el republicà Gabriel Rufián.
¿Queremos transformar el mundo? Sí, queremos transformar el mundo. ¿Pero el mundo es como es? Sí, es como es. Yo, por ejemplo, soy profundamente antifascista y soy profundamente antimilitarista. Pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones, debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es. Y los Trump, los Meloni, los Milei, los Ayuso, los Abascal, los Feijó de la vida, son los señores de la guerra.
Pel que fa a la resta de formacions, el PP ha acusat Sánchez de no tenir cap pla i sumar-la advertit de dedicar més diners en defensa no és garantia de més seguretat. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el tancament de grups escolars es deu a la baixada de la natalitat, assegurant que no es tanca cap escola pública i que s'han reduït les ràtios a 19 alumnes per classe. Per la seva banda, Comuns ha criticat el tancament de línies públiques mentre se n'obren a la concertada, i la CUP acusa també el govern de tenir una política classista i reclama eliminar el doble de la xarxa educativa. Tot plegat quan avui hi ha previstos també talls a les carreteres a diferents punts de Catalunya, com ara Barcelona, Mataró, Sabadell i Tortosa, precisament per rebutjar el tancament de les línies a centres públics. La pressió al carrer culminarà amb una marxa fins al Parlament, que tindrà lloc aquest dissabte. I la Fiscalia de Catalunya no s'oposa a suspendre l'ingrés a presó de Laura Borràs mentre es tramita la seva petició d'indult pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs, recordem, va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa. I pel que fa a la mobilitat restablerta, la circulació a l'R2 Nord, després d'una avaria a Sant Celoni, també hi ha hagut incidències a l'R2 Sud, amb retards de més de 20 minuts, i és que la vaga convocada per alguns sindicats podria provocar, de fet, noves alteracions al servei. Tot plegat just el dia després de celebrar-se el ple monogràfic al Parlament per parlar precisament del caos de Rodalies. I els Mossos d'Esquadra, en un operatiu conjunt, han detingut a França un home acusat de 3 homicidis a Tudela, Ribaforada i també a la Vilanova de la Barca entre el 2023 i 2024.
Notícies en xarxa.
És l'hora dels esports.
Baix Gaià Esports, amb Marc Pérez.
Amics i amigues de l'esport de casa nostra, benvinguts al Baix Gaià Esports, el programa esportiu de referència de la subcomarca produït a Altafulla Ràdio amb la col·laboració d'Ona la Torre. Ens poden escoltar a través d'ambdues emissores, el 107.4 de la freqüència modulada en el cas d'Altafulla i el 107.0 en el cas de la Torre, a banda de les altres vies habituals de cadascuna. Sigui quina sigui la seva opció, amb un servidor Marc Pérez, arrenquem! És dimecres 26 de març de 2025 i fem la crònica dels resultats de la base dels clubs de casa nostra. Parlarem del futbol juvenil de primera i segona divisió, també del bàsquet júnior de nivell A amb el Torredembarra Bàsquet Club i el Club Bàsquet Altafulla, en futbol sala amb un únic representant, el juvenil de la Pobla de Montornès, i en voleibol amb els juvenils i cadets, tant masculins com femenins, del Cebol Torredembarra. En la segona part del programa obrirem el Coliseu Grana per tractar l'actualitat del Nàstic de Tarragona. Això és la crònica de l'empat davant el Zamora amb les reaccions dels protagonistes. També farem un cop d'ull per primera vegada el que ha passat en els principals equips de la Pedrera i també parlarem del següent partit a casa davant la Pontferradina. Ho analitzarem amb el periodista Adrià Tella. En tot això, què dieu? Ens acompanyeu?
Tota l'actualitat local i comarcal a Baix Gaià Esports.
l'actualitat més propera.
Doncs a mi comencem el repàs a l'actualitat esportiva de casa nostra, com cada dimecres centrant-nos en els equips de referència de la base dels clubs de casa nostra. I comencem parlant de futbol amb el representant de més categoria. Això és el juvenil de la Unió Deportiva Torredembarra, que no ha pogut sorprendre el tercer classificat de grup 12 de primera divisió, el Sant Pere Sant Pau, i ha encadenat la quarta derrota consecutiva amb un 0-3 que el manté dins de les places de descens. Els visitants s'han avançat ben aviat amb la diana matinera de Julen Valverde, que repetiria poc abans d'arribar als primers 20 minuts del partit. No han sortit bé, reconeix l'entrenador Martí Puig, qui explica que han despertat en la recta final del primer temps, però sense poder retallar distàncies.
Sabíem que era un rival complicat, que anava a tercer classificat i que estava fent les coses la temporada molt bé. I bé, llàstima, sempre com a entrenador intentes exigir al màxim, que als primers minuts no vam sortir massa bé al partit i ens va perjudicar molt aquests dos gols que ells van picar per davant. Al final de la primera part crec que vam entrar al partit, vam saber competir, no vam tindre l'encert suficient per fer aquest gol que et fiqués dintre del partit. I res, vam intentar ajustar quatre coses a la mitja part, vam sortir a la segona. Els primers minuts crec que també vam estar bé, un partit a final de 2-2, amb el handicap evidentment que ja anaves dos gols per sota.
Els torrencs estaven encara dins de la lluita pels punts, però la manca d'encert els ha condemnat. Ja a l'inici del segon temps han encaixat el tercer gol de Sergio Rabadán de penal, amb el qual s'han esvaït les opcions que tenien.
La jugada que et fan el tercer gol, allà sí que ja ens en sentència i a partir d'ahir ja no tenim cap opció d'entrar al partit. Bé, i aquesta setmana, doncs sí, cada cop queda menys això, està tot molt apretat i toca guanyar 3 punts sí o sí contra un rival directe per lluitar per el nostre objectiu, que és, evidentment, aconseguir aquesta desitjada permanència.
La Torre acaba la jornada a la 13a posició amb 24 punts i està a un de la permanència. El dissabte visita el penúltim classificat, el Constantí, serà a les 5 de la tarda en una oportunitat immillorable per tallar la mala ratxa i sumar una victòria que li permeti sortir de la zona vermella. Compte, però, perquè si els locals fa 4 jornades que no guanyen, a principis de març van empatar a casa contra el Sant Pere Sant Pau. No serà, doncs, un compromís gens fàcil per als blanquiblaus. I pel que fa a la segona divisió, el juvenil A del centre d'Esport d'Altafulla ha descansat aquest cap de setmana perquè ha ajornat la visita a la Floresta C pel 15 d'abril. En tot, manté el lideratge del grup 51 de segona divisió amb un punt d'avantatge respecte al Nàstic E. Això l'obliga pràcticament a guanyar cada partit i el d'aquest diumenge a casa davant el Vendrell B a les 6 de la tarda no és una excepció. Els de Luis Rosado els espera un compromís complicat, com és habitual contra els de la capital del Baix Penedès. En les dues últimes visites, els vendrellencs van caure contra el Racing Bonavista i el Nàstic, precisament, amb una victòria entremig davant el Cué, el Calafell C. En el grup 52, el centre d'Esports d'Altafulla B ha golejat el Catllà amb un marcador de 4-1 en el derbi del Baix Gallà de la jornada. L'inici ha sigut totalment boig perquè els locals s'han avançat en dues ocasions, primer amb el gol d'Alfusene Demba en el 4 i després amb el d'Arnau Mateu en el 15. Entremig, Martí Garreta, de penal, havia fet l'1-1 provisional. Pau Figuerola en el 26 ha ampliat la distància per als groc i negre i poc després Jan, de penal, ha fet l'últim gol de la tarda. Així es consoliden a la segona plaça amb 51 punts, mentre que els callarencs són desens amb 21. Un altre dels equips implicats a la zona baixa, el Creixell, que ha perdut davant el Nàstic D en el duet directe entre l'avantpenúltim i l'últim classificat amb un resultat de 3-1. Adrià Ferrer ha empatat el gol inicial dels locals en el 35 i aquests han trobat en Ismael Gutiérrez el seu heroi amb els dos gols que els han permès guanyar i situar-se només dos punts del roig i negre a la classificació. Són 12ens amb 15 punts. Per la seva part, l'Atlètic Roda de Barà ha caigut golejat contra el quart classificat, la Joventut Bisbalenca, per 1-5. L'únic gol l'ha anotat Adel Jabbar Suni en el 37, abans del descans, per fer l'1-3 provisional. En el segon acte, els rodencs no han pogut apropar-se al marcador i han vist com Brian Taylor completava el seu hat-trick personal amb dos gols més. Així, es queden en la novena plaça amb 25 punts. I també ha patit una dura derrota al Torredembarra B en el duel directe de la zona alta davant el Ramon Sicar per 6-3. Aitor Borraillo, en el 27, ha fet el primer dels blanquiblaus per establir l'1-1 que ha durat doncs, 2 minuts amb el gol d'Adulaye. El mateix jugador ha repetit abans del descans per arribar-hi amb un 3-1, que els visitants, això sí, han estat capaços d'empatar amb els gols de Rubén Acosta i Ramon Ripoll en un minut, entre el 46 i el 47. Malauradament, en els últims 20 minuts s'han esfondrat i han encaixat 3 gols. La derrota els distancia definitivament de la segona posició i acaben la jornada com a cinquens en 42 punts. Dissabte reben l'Atlètic Bilbao a 3:15 de la tarda. Prèviament, el Creixell visitarà el Mar Bartracé a 2:15 i l'Altafulla B visitarà a la Bisbalenca a 6:45. Diumenge, el Catllar rebrà el Ramon Sicar a partir de 5:15 de la tarda. I abans de passar al bàsquet, doncs mira, escoltem les declaracions del tècnic del juvenilà del Centre d'Esports d'Altafulla, Luis Rosado, que ens parla d'aquest compromís davant el Vendrell.
Bueno, pues un partido, como tú me indicabas, siempre complicado, ¿no? Contra un rival que tiene jugadores de calidad, que tiene jugadores intensos, que posiblemente se han desinflado un poquito conforme han ido avanzando las jornadas, ¿no? Esperábamos que estuviera un poquitín más arriba, pero que nunca nos lo ha puesto fácil. En el partido de ida ya tuvimos nuestras complicaciones para poder imponernos. Se pusieron 2-0, tuvimos que remontar. Y bueno, y el partido de vuelta, pues más de lo mismo, ¿no? Es un partido que esperamos que... un rival complicado, un rival difícil, que juega bien a fútbol. Fútbol un poquitín más directo que el nuestro, tal vez. Pero siempre, siempre difícil y siempre intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas.
Les declaracions del tècnic del juvenilà del Centre d'Esport d'Altafulla, Luis Rosado. Ara sí, parlem de bàsquet a la mà del Club Bàsquet d'Altafulla, en aquest cas el júnior femení, que ha reprès la competició després d'una breu aturada i ho ha fet perdent, però plantant cara al líder de grup A3 del nivell A del Reus Deportiu Blanc. Les groc i negre han cedit per 29 a 40 en el partit corresponent a la sisena jornada de la segona fase de la categoria. Les altafullenques han començat amb un 10 a 16 en contra en el primer quart, que ha servit per marcar una mica de distàncies. En el segon han millorat en defensa, però no han aprofitat per apropar-se en el marcador amb un estèril 5 a 5. Després del descans han encaixat un 8 a 14, que ha acabat de trencar el maig, i en els darrers 10 minuts sí que han estat incapaces, d'imposar-se amb un 6 a 5. Un partit competitiu de les de David Ruiz contra un equip que ha guanyat els 4 partits disputats i en el qual es lamentaran d'haver estat tan erràtiques de cara a Cistella en els pitjors minuts del rival. Ara tornen a descansar per exigències del calendari. Per la seva part, en el grup A2 del nivell A de la branca masculina, el júnior del Torredembarra Bàsquet Club manté la seva imbatibilitat i camina en pas ferm cap a l'objectiu d'acabar la segona fase amb un rècord de 8 a 0. Aquesta vegada s'ha imposat a la pista del Salou amb un 58 a 66, tot i que ha estat el partit més complicat que han hagut d'afrontar fins ara. I és que els del Baix Gaià han arribat als últims 10 minuts amb un desavantatge de 9 punts després d'haver perdut el primer quart per 18 a 13, el segon per 11 a 8 i el tercer per 20 a 19. El tècnic Javier Martí explica els aspectes en els quals han fallat i què ha canviat per remuntar amb un 9 a 26 en el darrer període.
Van ser tres primers quarts difícils on l'equip no va saber ajustar les defenses, no va aguantar bé l'1 contra 1, no va córrer bé la pista, no van fer cistelles fàcils, i l'últim quart vam ajustar-ho, ja cap al final del tercer i el començament de l'últim vam ajustar-ho, i durant tot l'últim quart l'equip va començar a fer punts, va començar a agafar bon ritme de joc i els jugadors rivals del Salou li van veure les orelles al llop i es van enfonsar. I a partir d'aquí el nostre equip va pujar, els 12 van estar enxufadíssims.
Així la Torre segueix líder amb 10 punts, 3 més que el Club Bàsquet Alcover i ja 5 més que el Club Bàsquet Salou i el Club Bàsquet Vilaseca. Dissabte rebrà el darrer classificat, el Cambrils, que ha perdut els 3 partits disputats en la segona fase. En futbol sala, el juvenil de la Pobla de Montornès ha aprofitat la inèrcia positiva d'aquest 2025 per treure endavant un partit que se li ha complicat més d'allò que s'esperava davant un equip de la zona baixa com l'Alforja B. Els del Baix Gaià s'han hagut d'avançar en 3 ocasions per acabar imposant-se amb un 7-5. El maig havia començat bé, amb les dianes matineres d'Hugo Torres i Hansa Tawil, però els visitants han empatat en la dobleta de Nil Carot entre el 18 i el 22. Torres ha desfet la igualada quan restava un minut per arribar al descans i ha repetit en la primera acció del segon acte. L'Alforja B ha trigat segons a contestar per mitjà d'Eric Santís i ha restaurat les taules amb la diana de Pol Olea. Tocava tornar a començar i Torres i Adrián Lorenzo han assumit la responsabilitat per establir el 6-4. Roger Casals ha retallat distàncies i Torres, amb el seu 5è gol de la tarda, ha hagut d'assegurar la victòria a 2 minuts del final. D'aquesta manera, la Pobla segueix cinquena en 33 punts, continua a un de la quarta plaça i se situa a només 3 de la tercera i la segona. A més, els 3 equips que té per davant han de descansar encara i aquí té una oportunitat per sobrepassar-los quan sigui el moment. De fet, els de José Antonio Pozuelo poden superar l'Aula Esport Reus si guanyen aquest dissabte a la pista del Batea a partir de les 5 de la tarda. I hem de seguir parlant, en aquest cas, dels equips de la base dels clubs de casa nostra. En aquest cas, doncs, el que hem de fer és parlar de voleibol, de la mà del juvenil i el cadet femení del Sebol Torredembarra, que doncs, bé, han iniciat la segona volta de la fase de permanència amb un punt de 6 possibles a la visita al Sant Quirze Negre, un dels rivals directes que tenen per seguir a Primera Catalana. Es preveia un compromís complicat per a les cadets perquè jugaven contra el primer classificat de la seva categoria i així ho ha ratificat el 3-0 que han encaixat amb un 25-21, un 25-13 i un 25-18. Per a les juvenils era tot el contrari, ja que visitaven el penúltim classificat del seu grup. Tot i que només estan una posició per sobre, el 2-3 final té un regust agradolç perquè haurien pogut sumar algun punt més. Fins i tot han tingut opcions de guanyar amb el 0-2 que han establert amb un 18-25 en el primer set i un 21-25 en el segon. Les torrenques han deixat escapar aquest avantatge amb un 25-16 en el tercer set i un 25-22 en el quart. Tocava afrontar un desempat al qual les locals arribaven millor, però com a mínim han pogut ressorgir per anotar-se el cinquè i últim punt del partit i endur-se 2 punts cap al Baix Gaià. El resultat del municipi del Vallès Occidental manté el juvenil i el cadet del Sau Torredembarra en la 6a posició amb 19 punts en la taula conjunta, quedant-se a 7 de la permanència que marca el Lleida. El dissabte visiten els seus homòlegs de l'ABA amb Mella Groc. Les cadets jugaran a les 11 del matí i les juvenils a la 1 de migdia. I pel que fa al juvenil i al cadet masculí del Sebol Torredembarra, doncs bé, ha sigut un cap de setmana positiu en l'exigent desplaçament a la capital de la Garrotxa, tant per la durada del desplaçament com per la fortalesa del seu rival, el Club Voleibol Olot. En el marc de la 6a jornada de la fase de promoció del grup C de la segona catalana masculina, els del Baix Gaià afrontaven un duel directe entre el primer i el tercer classificat de la taula conjunta. El juvenil ha sumat 3 punts a la causa amb la victòria per 1-3 amb remuntada inclosa després de perdre el primer set per 25-19. La reacció ha sigut ràpida amb un 18-25 per situar l'1-1 en el marcador. El tercer set ha sigut el més competit amb un 24-26 que l'ha posat per davant per primera vegada i després només ha hagut de rematar la feina amb un 18-25. Prèviament, el cadet ha sumat un punt que acabaria tenint més valor, tot i que ha deixat un regust agradolç perquè ha deixat escapar un avantatge de 0-2 després d'imposar-se en el primer i el segon set per un doble 22-25. Els garrotxins han empatat amb un 25-17 en el tercer set i un 25-23 en el quart. I en el desempat han aprofitat la inèrcia per culminar la remuntada amb un 15-11. Amb aquests dos resultats, el Sebol Torredembarra continua líder de la classificació conjunta amb 31 punts, 4 més que el seu principal rival per estar en la fase d'ascens, el Voli als Arcs. A la següent jornada, aquest diumenge, toca rebre el Vilanova Verd, els cadets ho faran a les 10 del matí i els juvenils a 11:45. I en aquest cas també tenim declaracions del tècnic dels dos equips, Mauro Geminiano, que ha dit que és optimista en quedar primers i passar a la fase d'ascens. Reconeix que serà una altra història perquè jugaran contra equips que no coneixen i a la vegada, diu, seria un premi d'una bona temporada.
Estamos bastante bien, creo que podemos conseguir nuestro objetivo, que es lo primero se clasificar para la fase de ascenso y claro, y después la fase de ascenso ya es otra historia. Pero bueno, pero yo creo que dentro de lo que estamos planeando está bastante bien. Y siempre digo que clasificar para la fase de ascenso es el premio de una buena temporada. Queremos subir. Ahí ya tenemos que ver cómo que el equipo reacciona en las fases de ascenso. Jugamos con un equipo que no conocemos y una liga bastante difícil. Pero lo importante es que los chicos disfruten y pasen bien.
Doncs de moment, evidentment, ho estan fent i, a més, aconseguint bons resultats.
Busqueu-nos i segueu-nos a les xarxes socials. Facebook, Baix Gaià Esports. Instagram, baixgaià.esports. I Twitter, @baixgaiaesports.
Doncs vinga, va, després d'haver repassat l'actualitat dels principals equips, dels equips de referència de la base dels clubs de casa nostra, com ens agrada dir, és moment d'obrir el Coliseu Grana.
Coliseu Grana. Parlem del nàstic al Baix Gaià Esports.
Doncs vinga, va, encetem el segon bloc del programa amb aquesta secció dedicada al Nàstic de Tarragona com a club referent de l'esport a la nostra demarcació. Aquí tractem l'actualitat de l'entitat i ho fem ben acompanyats d'aquells periodistes i seguidors que la segueixen dia a dia. El primer que hem de fer, però, és la crònica del darrer partit amb l'empat a Zamora.
La il·lusió de la nostra terra és l'orgull de la meva ciutat. Un equip que tots identifica, uns colors que tots s'agermanen. Seguidors d'un equip ple de glòria, tots plegats sempre l'hem d'estimar. I fer junts el camí a la victòria, disposats per jugar i per guanyar. Tradició.
Doncs com si d'un partit dels anys 80 o 90 es tractés, el Zamora Nàstic del passat dissabte es va jugar en una piscina de waterpolo. La pluja va inundar la gespa de l'atractiu estadi Ruta de la Plata i malgrat la voluntat dels dos equips d'ajornar el compromís, l'àrbitre va dir que endavant, que el camp estava perfecte per a la pràctica del noble esport anomenat balompié. L'espectacle que podien oferir dos dels millors equips del grup, rivals directes per jugar a la promoció d'ascens, va passar a ser una guerra de supervivència amb la pilota, aturant-se en bona part del terreny de joc. Era difícil controlar-la i avançar, i calia calcular la intensitat de cada passada perquè arribés al seu destinatari i no a un rival. Les condicions eren tals que van condicionar fins i tot l'11 de Dani Vidal.
Un partit totalment condicionat per l'estat del terreny de joc. Estava pràcticament en les mateixes situacions que el dia que vam anar a jugar a Irún. La pilota pels carrils laterals no rodava res, només es podia jugar en els 40 metres d'amplada de lo que és l'àrea i bueno, fins al punt en què a l'hotel hem donat una alineació, quan hem arribat al camp hem hagut de canviar, perquè sabíem que el que havíem preparat durant la setmana i la nostra intenció de joc que portàvem aquí no es podria donar, que seria pues, un altre cop molt joc dividit, moltes pilotes parades, pilotes que es quedaven a mitja passada.
Això és el que deia el tècnic tarragoní en declaracions posteriors al partit. Després que Rebollo evités el gol dels locals amb una parada extraordinària en la primera part, el Nàstic va fer el més difícil, és a dir, avançar-se en el marcador amb un gol fabricat per Roberto Torres per fi i executat a la perfecció per Antonyín. Això va ser a l'inici del segon temps. Poc després, el davanter malagueny va ser víctima d'un penal claríssim que l'àrbitre, que estava a prop de l'acció, va considerar que no era punible. Els grana van tenir diversos atacs més en què una millor decisió els hauria dut al 0-2, però no va ser així i van acabar encaixant l'empat en el temps afegit en una jugada de la qual se n'ha parlat molt, en què el davanter local, que acaba fent la feina, ho fa entre tres defenses del Nàstic. Un pòster, sens dubte, per penjar-lo al vestidor.
centrades laterals, hem defensat prou bé fins l'última del partit, que no l'hem defensat per a res bé, sent un dels seus millors davanters, que es dedica això, a estar a l'àrea, ser un davanter molt, molt pillo en aquest aspecte, i no el podem deixar sol en aquesta situació. Hem partit per això, perquè ho teníem pràcticament a la mà, perquè els punts són molt importants, però bueno, fent una valoració general, què els hi has de dir? S'ho han deixat tot, s'han adaptat al camp, han disputat totes les pilotes fins a l'últim moment, no és una situació agradable pels jugadors, però és el que toca i ho han fet molt bé.
Afortunadament, els rivals directes també van punxar i els tarragonins continuen tercers a 2 punts de la Pontferradina, a la qual reben aquest diumenge a les 12 del migdia al nou estadi. Dia capital per assaltar la segona posició i donar un cop sobre la taula. Dia per no perdre's, perquè hi haurà un ambient espectacular amb la promoció que ha fet el club d'entrades a 5 euros per a cada soci, a més de la promoció en el marc de la jornada solidària impulsada juntament amb el Port de Tarragona. El que cal dir és que la mateixa promoció forma part d'aquesta jornada solidària. I dit això, doncs hem de passar també a la sala de premsa per veure què van dir els protagonistes, més enllà del tècnic Dani Vidal, que, doncs bé, ja escoltàvem que lamentava evidentment l'empat, però que es mostrava satisfet per com s'han adaptat els seus jugadors a el que era, doncs, una autèntica piscina i no pas un camp de futbol. D'això mateix n'ha parlat el Dani Rebollo, el porter andalús, que ha passat a ser titular ja per davant d'Alberto Baro, que aquesta temporada està transmetent, doncs, molta inseguretat, a diferència del que va ser la temporada anterior. I bé, Rebollo destacava que l'equip ha estat capaç d'adaptar-se al context del partit i del terreny de joc i considera, això sí, que l'empat, veient les ocasions d'un i altre, és el més just.
El partido sabíamos que había que competirlo porque como estaba el campo, que había mucha agua, había sitios donde parecía que no había charcos, pero aparecía y se frenaba el balón. Creo que hemos hecho un partido muy bueno, hemos competido muy bien, hemos tenido nuestras ocasiones. Ellos también han tenido sus ocasiones, era un equipo que venía también una buena dinámica. Creo que el empate es lo más justo, viéndolo visto, las ocasiones de cada uno. Era importante el venir aquí a ganar, pero el empate creo que es bueno, mantienes el colaborar con ellos.
Igualment, Rebollo ha dit que l'equip ha fet un pas endavant en l'aspecte defensiu, malgrat el gol de l'empat, el qual considera que s'ha produït en una jugada fortuita.
También el equipo ha dado un paso más a nivel defensivo. Es una jugada fortuita que ha botado ahí el balón, ha rematado como han podido y ha entrado. Bueno, al final no hay que darle muchas más vueltas, seguir corrigiendo. También hemos tenido nuestras ocasiones para sentenciar el partido, no lo hemos hecho, le hemos dado vida.
L'altre protagonista que ha passat per la zona de premsa ha sigut l'autor del gol grana, Antonyín. Ha reconegut que quan ha arribat al camp pensaven que el partit se suspendria i que el possible penal que l'han fet tot just després del 0-1 era força clar.
Ya sabemos cómo estaba el campo. Hemos llegado y la verdad que al ver el campo pensábamos que se iba hasta suspender, porque bueno, jugar en estas condiciones es muy complicado, no es fútbol. Pero bueno, al final el equipo ya sabemos que se adapta a todas circunstancias, a todo momento. Bueno, nos pusimos en mono de trabajo y hicimos lo que tocaba. Y bueno, el gol al final es una parte del trabajo del equipo también, ¿no? Robert me pone un pase espectacular y bueno, yo intento meter ahí la planta, digo, si entra más adentro, pues muy bien. Y luego, hablando del tema del penalti, la verdad que no he tenido opción de verla, ahora la veré más tranquilo, pero vamos, en directo me da la sensación de que le tengo la posición ganada y una vez que voy a golpear me da, y entonces yo creo que no disputa balón en ningún momento, entonces para mí es penalti.
Per ell era penal clar, com dèiem. L'andalús ha destacat que el vestidor és una família, passi per bons o mals moments, i que competeix sempre. Del partit de diumenge davant la Pontferradina assegura que no és una final i que espera que l'afició respongui per donar-los un cop de mà. Y así sembla que será.
Que somos un equipo, somos una piña espectacular y bueno, todo durante el año pues tenemos racha buena, racha mala, porque eso es así, en todos los equipos, en todos los clubes es así. Y bueno, ahora yo creo que estamos en una liga buena, estamos sacando puntos, estamos jugando bastante bien y compitiendo, que es lo más importante, y yo creo que estamos en un buen momento. No, no creo que sea una final, porque al final queda todavía mucho partido, pero sí que es verdad que es un rival directo, ¿no? Es un rival que está ahí junto a nosotros. Y bueno, al final nosotros lo afrontaremos de la mejor manera posible. Ahora descansar, plantear el partido y ganar por otro punto. Y sobre la afición, yo llevo un poco de tiempo, pero yo también me identifico con la Tique, y es un partido en el cual no me perdería.
Parlant d'Antonyín, que en el darrer partit davant el Baracaldo doncs va tenir diverses accions que ell mateix es va fabricar, tres ocasions clares que després no tindria la virtut d'encertar. Sembla que està començant a ser decisiu en el club gimnàstic, perquè el seu gol va ser important almenys per sumar un punt, i per tant veure porteria és sumament important. Hi ha qui diu que el Màlaga doncs va evitar l'ascens del Nàstic la temporada passada, però que enguany serà precisament un malagueny Antonyín qui donarà l'ascens al Club Gimnàstic de Tarragona. Veurem si és així o no, però evidentment ha de ser un davanter, un jugador que ha de ser decisiu pel que fa a les possibilitats del Nàstic aquesta temporada. Abans de seguir, mirem la classificació. Líder, la Cultural Leonesa, 55 punts, arriba a la següent jornada amb un balanç de 4 empats consecutius. Aquí hi haurà qui digui, ostres, llàstima que el Nàstic doncs també s'hagi deixat punts, i doncs precisament, per exemple, a Zamora, i no hagi pogut aprofitar aquesta circumstància per apropar-se al ascens directe. Ara mateix són 10 punts de distància. Segona és la Ponferradina amb 47 punts. Amb aquest marge arribarà al nou estadi diumenge. Quart classificat, la Reial Societat B amb 44 punts, i tanca la zona de promoció l'Andorra amb 43, que són els mateixos que té en la sisena plaça el Baracaldo, que suma ja dues derrotes consecutives. Setè classificat el Zamora amb 41, vuitè l'Arentero amb 41, nové Unionistes amb 40 i desè el Bilbao Atlètic amb 40 punts. Per tant, hi ha una diferència de 3 punts entre el cinquè i el desè classificat. No es poden descartar equips que estan, en aquest cas, a 4 unitats, com són el Tarazona, que és un C, el Lugo, que és dotzè, i l'Ourense amb 13, en la 13a posició també amb aquestes mateixes unitats. Ja mirant, evidentment, a la zona baixa, 14è el Celta Fortuna amb 36, igual que el 15è el Real Unión d'Irun, que és qui marca la permanència amb 36 unitats. Ja en descens, Osasuna Promeses amb 35, Sestao Rivera amb 31, Gimnàstica Segoviana també amb 31, Amorebieta penúltim amb 28 punts, i darrer classificat, sorprenentment, el Barça Atlètic amb 27, gràcies als dos últims empats, i evidentment en la jornada d'aquest cap de setmana els aficionats nàstiques estaran desitjosos que, per una vegada, encara que sigui, el conjunt blaugrana sigui capaç de sumar davant a la Cultural Leonesa. Això permetria al Nàstic de guanyar diumenge, apropar-se en la classificació. Pel que fa als partits d'aquesta jornada, doncs bé, el divendres els dos duels avançats, en aquest cas Real Unión d'Irun Andorra, pel que fa al grup del Nàstic de Tarragona. Per dissabte, doncs hi haurà també aquest Barça B Cultural Leonesa, el Lugo Ourense i el Tarazona Bilbao Atlètic. Seran a les 6, a les 7 i a les 8 de la tarda, respectivament. El diumenge a les 12 també jugarà el Nàstic Segoviana a Morevieta. A 3 quarts de 4 de la tarda, l'Osasuna Promesa Sestao River. A 2 quarts de 6, Zamora Unionistes. I a les 7 de la tarda, el partit entre l'Arentero i el Celta Fortuna, derbi gallec, mentre que a 2 quarts de 8 hi haurà un derbi basc entre la Reial Societat B i el Baracaldo. Doncs dit això, nosaltres passem ara ja a analitzar el que ha estat la jornada pel Club Gimnàstic de Tarragona, l'empat a Zamora, i també el que serà el duel de diumenge, partides al nou estadi davant la Ponferradina, amb el company periodista Adrià Tella.
L'entrevista del dia, el Baix Gaià Esports.
Bé, Doncs vinga, va, que per parlar del Zamora Nàstic i també del que serà el partit de diumenge, partidàs al nou estadi entre el Nàstic i la Pontferradina, tenim amb nosaltres a un home que ja ha passat per aquesta casa, per aquest programa, per aquest espai, periodista, company de Ràdio Ciutat de Tarragona i l'Esportiu. Adrià Tella, bon dia, com estàs?
Bon dia, Marc, molt bé.
Bé, preparat per la batalla de diumenge, tot i que a cap dels dos ens toqui jugar, però sí que es viurà un d'aquells partits ja que comencen a olorar a primavera, que ja és habitual en aquestes dates i que és un autèntic partidàs entre el Nàstic i la Ponfe, és a dir, tercer segon classificat.
Sí, amb moltíssimes ganes de veure'l en aquest cas, perquè per desgràcia per temes laborals no podré estar al camp, però sí, de veure'l i de viure'l. I em recordo una mica el partit de l'any passat davant el Depor, cert que segurament a nivell de rival, doncs el Depor, per termes històrics, significa alguna cosa més, però per situació, encara que la temporada de l'equip pugui semblar un pèl menys il·lusionant per tal com ha anat tot, l'equip està allà, arriba el segon classificat que si guanyes i esgarrapes aquesta segona plaça, per tant és un partidàs i amb la sensació de que el nou estadi ha de presentar una imatge de grans ocasions i amb el que diem, no? Amb el que sembla que serà un bon migdia, un bon temps, per tant, amb tots els ingredients perquè es visqui un autèntic partidàs.
Precisament per això començàvem parlant del partit de la Ponfe, perquè hauríem d'haver recapitulat per parlar del partit a Zamora, que té molta teca, ara ja anirem, però és que en els tres dies hi ha hagut un moviment sobre el primer a xarxes socials per part dels aficionats, després el Nàstic s'ha sumat amb una jornada solidària en què els socis poden treure entrades a 5 euros posant diversos codis de descompte i, en fi, sembla que presentarà el nou estadi una gran imatge. La tribuna està esgotada, algun sector de Gol Nord també, veurem ara si avança la cosa preferent, en fi, que serà un d'aquells partits també en què l'afició tindrà molt a veure i per això començàvem parlant d'aquest partit de la Ponfe, perquè s'està engrescant la cosa i això crec que és la millor senyal, eh?
Sí, sens dubte. Crec que, com vinc pensant tota la temporada, crec que hem de posar en valor el que significa en una categoria com la primera ref, que segurament per desgràcia l'hem hagut de viure des que va començar i no hi hem pogut sortir de moment, però que ha demostrat que és una gran categoria i una categoria extremadament igualada, on és extremadament difícil treure els partits endavant i que portem uns anys molt a prop sempre d'aconseguir l'objectiu, però sempre vivint, com a mínim aquestes dues últimes temporades amb Dani, o en playoff o molt a prop del playoff, per tant amb l'objectiu a tocar i jugant-nos coses fins al final. Ara entrem en aquesta recta de tram final de temporada amb tot obert i amb tot per somiar i toca il·lusionar-se, independentment de que puguis pensar que l'equip està més o menys preparat, de que té més o menys mancances de la temporada passada. L'equip està allà, ha demostrat que quan competeix i quan li surten les coses bé pot guanyar qualsevol rival i per tant tens totes les opcions obertes. Si arriba una situació contra la Ponfe on guanyar permetria augmentar moltíssim aquesta il·lusió, i a mi em fa especial il·lusió que el camp pugui presentar aquesta entrada de com a mínim 10.000 persones, que crec que seria un èxit.
Doncs sí, veurem si s'acaba d'engrescar la gent, que segur que sí, perquè a més com doncs som tots, no?, aquí en aquesta societat, tot deixem sempre per última hora, i bé, doncs segur que el nou estadi presentarà un aspecte important. Precisament, com d'important seria, deia, guanyar aquest compromís, venint d'on vens, de sumar un punt que s'ha de fer bo, fent ús del tòpic, no?, però que s'ha de fer bo a casa per mantenir aquesta mitjana anglesa, que suposaria posar-te per davant de la Ponfe. Veurem si la Cult pot punxar el Johan Cruyff o no, però bueno, és una d'aquelles jornades que doncs pots donar un cop sobre la taula.
Sens dubte, molt important, i per mi ja més important, estem en un punt i en una temporada sobretot en el que passa a ser més important fins i tot els resultats, i mira que m'agrada poc dir aquestes coses, però més important els resultats que les sensacions, perquè tots els equips de dalt, i fins i tot a nivell de joc i inclòs la Cultura, com a mínim recentment, estan sent molt poc regulars, estan passant per moments de temporada amb 2-3 partits de bones sensacions, però després tornen a oferir dubtes, el mateix Nàstic, però també tota la resta, encaixant o empats o derrotes que sorprenen i a més mereixen encaixar-los, és a dir, sense mereixer gaire més molts dies, Per tant, en una situació així, crec que passa tot pues, per anar a buscar aquests resultats, no? I treure un bon resultat davant un rival directe i poder ficar-te segon, doncs és una gran notícia. Jo, sincerament, no miro a la Cultu des de fa molt de temps i crec que si no es dona una situació per mi inesperada, no tocarà mirar-la, però sí la Ponfe, perquè si la Ponfe hagués guanyat el cap de setmana passat, segurament el partit seria diferent, però va punxar a casa. I això fa que l'empat del Nàstic es convertís en retallar-li un punt i permetre't ficar-te per davant ara. Per tant, sí, amb tota la il·lusió del món, perquè s'ha convertit en un partit en el que pots tenir un premi important.
Partit que potser es pot perdre a Pablo Fernández, que va patir problemes a l'isquiotibial en el partit de Zamora i doncs no s'entrenava aquest dimarts. Veurem si pot arribar o no i com, si ho pot fer, doncs com està a nivell físicament. És evident que és una baixa sensible perquè molt del joc del Nàstic gira entorn del davanter asturià.
Sí, baixa molt important perquè Pablo al final porta molts anys, a més, evidentment, per Dani i per l'estil d'aquest Nàstic és una peça indispensable perquè determina moltes coses i perquè a més no tens un substitut natural, no existeix a la plantilla, per tant, si no juga, evidentment, tens altres opcions, però són opcions que passen per coses diferents. Tot i això, jo, i no és informació, però jo seria optimista en quant a la presència de Pablo, tot i que no hagi entrenat, entenc perfectament que les molèsties que el treuen del partit l'altre dia facin que hagi d'anar amb precaució, però repeteixo, sense informació, perquè a més el club és bastant opac en aquest tipus de situacions, i tot i no ha entrenat avui, jo tinc la sensació de que a la mínima que pugui Pablo jugarà. Crec que l'altre dia va frenar temps, de fet ell mateix quan el canvien volia intentar tornar a entrar, entenc i crec que de manera molt encertada el van treure del camp perquè tal com estava el camp no valia gens la pena arriscar, però crec que si hagués d'apostar crec que Pablo estarà al cap de setmana, tot i això veurem, i si no hi és doncs segur que sortirà alguna altra opció que tal com estarà tot i en el context de partit que és s'ho deixarà tot.
Doncs a veure si pot arribar el davanter de Candàs a la cita de diumenge. Més optimisme hi ha en Pol Domingo, el jugador de la Pobla de Montornès, que doncs, sembla que doncs, té menys problemes i podria ser, no de la partida segurament, però sí està com a mínim a la banqueta. Recuperem el partit a Zamora, perquè evidentment marca una mica com arriba el Nàstic al partit de diumenge. I bé, com ja s'ha debatut, però nosaltres ho fem unes hores després ja amb el cap ben fred, evidentment doncs a la retina queda la jugada de l'empat dels locals, tens afegit el davanter remata davant tres jugadors del Nàstic, Rebollo no pot fer res, en fi, una foto d'aquelles per marcar el vestidor i dir, senyors, això no pot tornar a passar.
No, exacte. Per mi és una errada molt greu, la veritat és que és una situació i jo he sigut més defensor que molts en quant a la situació defensiva de l'equip aquesta temporada, perquè crec que en quant a noms les incorporacions no són dolentes, tenint en compte que més el Nàstic va buscar, i no ens enganyem, i ho portem dit molt de temps, jugadors que venen de fer temporades irregulars, i això s'inclou tant a darrere com a davant. Per exemple, davant n'ha ressortit molt bé, però venia de la temporada irregular, i els noms de darrere són jugadors que han fet temporades molt, molt bones a primera ref, però que venien ara de fer-ne una última com a mínim de no gaire bona. Tot i això per mi són noms que han tingut moments de molt bon nivell en molts equips importants de primera ref o segona B, però és que més enllà dels noms, perquè per mi ja va més enllà dels errors individuals, perquè pràcticament tots han comès errors greus, jo crec que l'equip pateix especialment quan li toca defensar situacions de defensa d'àrea, i defensa d'àrea parlo de situacions en què l'equip està col·locat amb tothom a lloc, és a dir, sense estar desordenat, estar ordenat, però li toca situacions en les que li venen centrades a l'àrea, situacions laterals, amb presència de davanters, inclús l'altre dia amb només un davanter, però pateix especialment aquest any en això, i és un problema greu perquè, primer, perquè l'estil d'aquest Nàstic li defineix que molt sovint i durant molts partits ho acaba necessitant per tancar resultats. L'any passat s'hi va fer fort i enguany no ho està aconseguint per un tema, jo crec, de confiança que des del principi no ha sortit bé. I a més és que la categoria en si t'hi porta a defensar l'àrea en moltes situacions, perquè tothom és capaç de generar perill a través de centrades, d'acumular jugadors en àrea rival. Per tant, són situacions que si no domines doncs acabes patint i t'acaben costant gols com els d'aquest cap de setmana, que costen directament punts, i després a més li has de sumar que s'han sumat efectivament errors individuals tant de defenses com dels porters aquesta temporada.
Doncs és el punt dèbil del Nàstic, sense dubte, aquesta temporada, i li va costar, doncs, això, dos punts en la visita a la ruta de la Plata, de Zamora, això de tota la manera, no? El temps afegit, que és el que fa més mal quan tenies ja, doncs, els tres punts a la butxaca i veies com inclús et podies, doncs, això, inclús apropar a una primera posició, que tu deies que no mires, evidentment, doncs, cal mirar a la segona, però sempre et dona una mica més de joc en aquest tram final de temporada si pots apropar al líder. Del partit de Zamora també, evidentment, el context no era el més favorable, de fet, ni Zamora ni Nàstic volien jugar, l'àrbitre va dir que sí, que endavant, i es va haver de jugar en una piscina de waterpolo, pràcticament recordant estampes dels anys 80-90, on era més habitual jugar en aquest tipus de context. Parlant amb tu fora d'aquest programa, en un altre escenari, em comentaves que això no és seriós per una categoria que vol ser professional com la Primera Federació.
No, per mi no. Per mi no s'hauria d'haver jugat el partit, igual que no s'hauria d'haver jugat el partit al camp del Reunión. Jo no entenc que una categoria com la Primera Ref, que a nivell futbolístic, d'entrenaments, de futbolistes, de cos tècnic, està molt a prop de ser professional. No ho és per un simple tema, per mi, d'ingressos, que no ha sortit com es va prometre des de la federació, però la resta de coses funciona a nivell professional. A mi em sap bastant greu i em sembla molt sorprenent que no siguin capaços d'ajornar un partit d'aquest tipus amb aquestes circumstàncies per evitar-se un desplaçament entre setmana, que jo crec que no és cap problema pels clubs. Evidentment no és lo ideal, però per mi s'arriba fins i tot a adulterar la competició quan provoques que els equips, independentment de que sigui el Nàstic o un altre, que afavoreixi més a un o l'altre, però provoques, com va dir Dani, que arribis a un camp on tot el que has preparat durant la setmana no serveixi per absolutament res, on fins i tot hagis de fer canvis a l'11 per adaptar-te a un partit que saps que serà molt diferent i on el partit ve absolutament definit per la situació del terreny de joc. Per tant, per mi no s'haurien de jugar aquest tipus de partits. El Nàstic va poder guanyar l'altre dia, va perdre per un detall al camp del Real Unión, però és que són partits en els que s'allunya bastant del futbol que ens podem imaginar.
De fet, tu i jo vam coincidir dilluns a la tertúlia de TAC12 amb l'amic Jesús Sarmiento i escoltàvem les declaracions de Dani, que no les vaig acabar de sentir bé, i deia, ostres, no sabem si els jugadors ja sabien l'alineació abans d'arribar al camp o no. I ara, tornant a repassar-les, efectivament, es va donar l'alineació a l'hotel, amb la qual els jugadors, sobretot els que eren titulars, devien ja començar a mentalitzar-se, i, ostres, arribes al camp i canvia totalment la planificació, ja inclús sabent els jugadors qui havia de jugar i qui no. Clar, és que et condiciona i el que deies tu. És una cosa que et situa en una situació de desavantatge respecte als altres rivals que han tingut un partit normal, amb un bon terreny de joc i que han pogut, doncs, dur a terme el que havien planificat durant la setmana.
Sí, absolutament d'acord. És que, a més, estem en una categoria en la que, amb aquesta idea de fer-la més professional, s'ha evitat i s'ha ficat en normativa el fet de que els camps hagin de complir un mínim de requisits, de fora la gespa artificial, de mínim de metres per cada camp, de temes d'il·luminació, de temes de molts tipus, i en canvi es juguen partits d'aquest tipus o partits en alguns camps, tot i que a mi se'm ve al cap especialment un, que és el de la Morevieta, que aquesta temporada per mi en moltes circumstàncies ha presentat un terreny de joc absolutament lamentable, que em costa d'entendre, sincerament. Quan fas esforços d'aquest tipus i prives a clubs o obligues a clubs a haver de fer inversions per millorar infraestructures, que després permetis, per no voler suspendre un partit, que es juguin aquest tipus de partits, provocant precisament això que dius, que fins i tot amb una alineació ja definida, amb el treball de la setmana fet, amb els jugadors sabent que sortiran, hi hagi canvis als 11 perquè saps que el partit anirà per un altre costat absolutament.
I una més, doncs, d'aquesta categoria que, doncs, ens van vendre com a professional, com dèiem, i que s'està demostrant ja amb el pas de les temporades que no és així, així que, bé, veurem a veure si en algun moment es fa un pas endavant, si no, doncs, escolta, tornem a la segona B anterior i s'ha acabat, almenys seríem l'ascens no seria tan difícil d'aconseguir. Ja per anar tancant, Adri, del partit a Zamora, quedar-nos sobretot no amb el gol d'Antonyin, que davant el Baracaldo va fer mèrits per veure porteria i no va estar al top fi, en aquest partit sí, i també doncs d'un Roberto Torres que va assistir, que és una faceta on ha de començar a aparèixer, i per acabar un darrer nom, el de Rebollo a la porteria, que s'està consolidant i que va tenir poca feina, però la primera part va treure una mà espectacular.
Sí, com
començant per la porteria, el tema de Rebollo, per mi, tot i no fer una temporada ni molt menys excel·lent quan ha hagut de jugar, per mi ha donat un punt més de seguretat a l'equip que Baro, sabent-me molt de greu per Baro i considerant que l'any passat va ser un dels grans porters de la categoria. Crec que aquesta temporada, quan ha jugat, ha estat molt lluny del seu nivell i estic segur que ell n'és plenament conscient. Més enllà dels errors greus que hagi pogut cometre, a mi les actuacions de Baro enguany m'han deixat molt fred. Jo entenc perfectament que Dani hagi apostat per la figura de Rebollo, perquè al final és un porter que va arribar de segona divisió i d'haver crescut en un filial com el Betis important, i per mi ha deixat actuacions de més seguretat. Segurament l'altre dia, en la jugada del gol, és cert que quan hi ha remate no pot fer absolutament res, però aquesta mitja sortida que fa podria haver dubtat un pèl menys, però evidentment la jugada que treu a la primera part amb una mà escandalosa t'acaba salvant el que ha sigut l'1-0, no? Per mi està millorant en quant a solidesa, vull dir, està mostrant-se més segur que Baro en xuts de fora l'àrea, amb pilotes aèries, tot i que per mi també és la seva principal mancança. El veig més sòlid que Baro i amb un punt més de confiança que el de la Canonja, desgraciadament. En quant a Roberto, feliç pel partit que va fer. Primer per l'assistència, òbviament, tot i que això és el que esperàvem veure d'ell en atac i que ja n'hi hem vist algun altre de passada decisiva, però també perquè a nivell competitiu per mi va donar un pas endavant respecte al que havíem vist fins ara de Roberto, que a mi m'havia deixat bastant fred, la veritat, segurament perquè venia de la lliga que venia i perquè té l'edat que té, no ens podia sorprendre. A mi m'estava sorprenent que fos tantes vegades titular, en comptes de donar-li 30, 35, 40 minuts a les segones meitats, però l'altre dia va demostrar que va fer un pas endavant en un context molt complicat de competir-hi, i tant a nivell físic de duels com a nivell d'experiència a l'hora d'utilitzar-la en aquella banda va donar un pas endavant. I Antonín, doncs, molt content perquè venia de com deies, el partit contra el Baracaldo, en el que falla 3-1 contra uns, que per molt que l'equip acabi guanyant i estigués content per lo col·lectiu, entenc que t'ha de penalitzar a nivell moral i a nivell personal el fet d'haver tingut tres ocasions tan clares que més haguessin significat l'1-0 i haver-les perdonat.
Doncs a veure si també, sobretot Roberto Torres, pot seguir incidint en aquest tipus d'accions, i evidentment Antonín de cara a Barraca també està encertat, perquè el Nàstic ho necessitarà de cara a aquest tram final de temporada. Doncs deia, amb aquests tres noms ho deixem. Gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més al Coliseu Gran a la Vesga Esports, i res, escolta, tornarem a parlar quan sigui el moment i a seguir disfrutant d'aquest Nàstic tram final, que ho passarem bé, però sempre evidentment patim perquè és el que va implícit en el carnet de soci del Club Gimnàstic de Tarragona.
I tant, no falla mai això, però què dèiem, segur que gaudint-ho també, i tant de bo doncs aconseguim arribar al play-off i tornar a gaudir d'aquestes situacions que per mi són les que t'il·lusionen quan ets d'un equip de prop de casa, quan ets d'un equip com el Nàstic. Poder viure finals de temporada com aquest acaba generant il·lusions i moments en els que tot val la pena, no? Per tant, segur que tal com està l'equip, més enllà de que pugui estar més o menys regular, acabem arribant a un final on ens ho jugarem tot i on tornarem a vibrar tots plegats. Així que res, Marc, un plaer, com sempre.
L'esport del Baix Gaià, a Altafulla Ràdio, 107.4 de la FM i Ona la Torre, 107.0 de la FM.
Doncs ens queden uns minutets per acabar el programa d'aquest dimecres, que els destinarem, doncs bé, per primera vegada al filial i al futbol base del Nàstic de Tarragona. En aquest cas parlem de la Pobla de Mafumet, empat a 2 davant el 5è classificat, l'Atlètic Sant Just, en un partit en què els de David Escandell han hagut d'igualar un 0-2 gràcies a Albert Querol i Manuel Pavón. Dos grans gols, per cert, que els han deixat a un pas de culminar la remuntada a la mitja hora de restant. També ha sigut titular, en aquest cas, el torrenc Roger Ciuró. El tècnic assegura que no està del tot content perquè volien els 3 punts i lamenta la lesió de Santi Guzmán, justament el dia en què reapareixia, i és un jugador decisiu.
Content del tot no puc estar, havíem preparat el partit i érem conscients que volíem els 3 punts, com cada partit, i el partit se'ns ha posat complicat en seguida. En el minut 20 ja anàvem 0-2 perdent, i això ha condicionat molt el partit, el plantejament, però així tot crec que hem fet el millor partit des que estem aquí en diferència. Hem tingut un equip molt valent, amb molta personalitat, hem sotmès al rival, a un rival molt complicat en molts arguments a nivells ofensius i defensius, els hem sotmès al seu camp propi en molta pilota, en tenim molta paciència i bueno, al final l'empat ens sap a poc. A pesar d'haver començat perdent 0-2, hem tingut tres pals, hem tingut dues ocasions claríssimes de gol, que bueno, que entenc que deu ser per dinàmica, pel moment en el que estem, que no entra, però la reacció que ha tingut l'equip és de 10, no?
L'empat deixa els pobletans en l'onzena posició amb 29 punts, a 7 de la promoció d'ascens i només 2 per sobre del descens. El diumenge visiten el complicat feu del líder, el Vic, a partir de les 4 de la tarda, un rival aquest que camina en pas fer cap a tercera federació. Pel que fa al juvenil de Divisió d'Honor, empat de mèrit davant el líder, el Barça, amb un resultat d'1-1 gràcies al gol de Salim, amb una rematada de cap dins de l'àrea. És el tercer empat consecutiu per a un equip que marxa sisè classificat en 35 punts. Aquest cap de setmana visita el quart, l'Espanyol, amb la voluntat de sumar una victòria que el deixi a un pas de la permanència. I un darrer punt important, perquè el defensa del cadet A de Divisió d'Honor, Holmes Junior Zamorano, ha estat convocat per la selecció espanyola sub-16. Es converteix així en el primer jugador format al planter grana que és convocat amb un combinat estatal en el segle XXI. L'equip, per cert, és vuitè classificat amb 32 punts i té la permanència encarregada gràcies a la ratxa de 3 victòries consecutives, i això que havia estat 11 partits sense guanyar.
Tota l'actualitat local i comarcal a Baix Gaià Esports.
I per acabar, pàgina musical, en aquest cas amb un grup de certa trajectòria reputada, con Maldita Nerea i el seu tema Hace Tiempo Que Dices.
5 minutos pa' amanecer y sigo escondido entre las dudas y las mitades que me han elegido para que pueda seguir volando entre mis recuerdos. Volar sin alas, volar sin aire, volar muriendo. Volar sin alas, volar sin aire y seguir sintiendo una y otra vez que siempre vuelve a suceder, que poco cuesta seguir mintiendo. Qué ironía, tú no lo das y nadie te lo quita. A veces menos es más, se sabe que a ti ya no te queda nada, nada que perder. Hace tiempo que dices tienes que volver a ver la tierra bajo tus raíces. Tú no necesitas echar de menos tanto y vuelta a empezar. Dos, tres, dime ¿y ahora qué? Sigues viviendo con los milímetros que te quedan, andando solo sobre unos pies que ya no te llevan. Sigas viendo solo el final.
Doncs bé, d'aquesta manera posem el punt final al programa d'aquest dimecres 26 de març de 2025. Com és habitual, el poden recuperar al web 3W, altafullaradio.cat i també 3W, onaguionetlatorre.cat i a través de les xarxes socials Facebook, BasgaSports, Instagram, BasgaGallà.esports i Twitter, @BasgaSports. Seguiu-nos i esteu al corrent de tot allò que us expliquem cada dia. Ens retrobem aquest dijous amb més informació esportiva. Fins aleshores, gaudiu del que queda de dimecres i, si és possible, feu una mica d'esport. Apa, a reveure, fins a la propera.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ets autònom o petit empresari i vols donar visibilitat al teu negoci?
Tens una empresa o establiment amb ganes de créixer i arribar més lluny?
Si la resposta és sí, no esperis més. Dóna't a conèixer a la teva emissora de proximitat i referència al Baix Gaià.
Anuncia't als espais d'Altafulla Ràdio, amb cobertura a l'FM, la TDT, internet i l'app per Android.
T'oferim solucions fetes a mida, amb promocions personalitzades i adaptades al millor preu. Demana informació sense compromís a comercial@altafullaradio.cat o truca al 635 833 094.
Fes créixer la teva veu. Confia en Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.
Avui es perdrà la meva por davant dels teus ulls, els teus ulls, per arribar lluny i descobrir tot allò que ens fa especials, atrapar tot el que vam somiar. Amb tu cauran els murs més alts i tot ho fem junts, molt més. Ja no queda gent com tu. Ja no queda gent com tu. Una la una, yeah. Una la una, yeah. Una la una, yeah.
És la una del migdia.